Continguts en xarxa.
Una de les causes principals de pneumònies i septicèmies en l'àmbit intrahospitalari en persones de totes les edats és el bacteri intestinal Klebsiella pneumoniae. Aquest pot provocar infeccions potencialment mortals per la creixent resistència que presenta els antibiòtics. D'aquesta manera, l'OMS l'ha assenyalat com un dels bacteris resistents més preocupants entre els identificats fins ara. Ara, un projecte de la Universitat de Girona pretén desenvolupar una vacuna per prevenir aquestes infeccions intrahospitalàries. En parlem amb la investigadora de l'UdG, Mireia López-Siles. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, des de quan teniu identificat aquest bacteri que afecta?
Doncs mira, nosaltres ens vàrem fixar en aquest microorganisme, en Klebsiella pneumoniae, perquè l'Organització Mundial de la Salut el va identificar com un microorganisme de prioritat crítica, i això vol dir que a nivell sanitari doncs hi havia un elevat nombre d'infeccions causades per aquest microorganisme, també que aquestes infeccions estaven donant un elevat nombre de morts, i això venia perquè aquest microorganisme sovint presenta resistències als antibiòtics, és a dir, que amb els antibiòtics convencionals que tenim per tractar infeccions, doncs no aconseguíem curar les infeccions causades per aquest microorganisme. Llavors, tenint en compte aquestes tres situacions, l'Organització Mundial de la Salut va treure una llista de microorganismes especialment perillosos o preocupants, i Klebsiella pneumoniae estava entre aquests.
Hi ha algun tipus de pacients en els quals afecti més que en d'altres, o en diferents tipus de pacients hospitalitzats també afecta?
Doncs Klebsiella pneumoniae és un microorganisme peculiar, perquè com molt bé has explicat tu d'entrada, Klebsiella pneumoniae és un microorganisme que podem trobar al nostre intestí com a comensal, que vol dir un microorganisme que ens acompanya i no ens fa mal a una persona que té el sistema immunitari sa i que es troba bé, doncs podria ser un microorganisme que no causés infecció. Però hi ha algunes soques doncs, que en alguns pacients que tenen el sistema immunitari més dèbil o així, sí que els hi pot causar infecció. Llavors, això seria una situació. I un altre cas, doncs, són soques de Klebsiella pneumoniae que tenen el que diem factors de virulència, que vol dir que tenen mecanismes específicament per fer mal a les persones. Llavors, aquestes sí que poden causar infecció, inclús en persones amb un sistema immune funcionant correctament. Llavors, distingim dos tipus, no? Les Klebsiella pneumoniae que afecten a nivell comunitari, és a dir, a les persones que no es troben hospitalitzades, que aquestes existeixen, i el tipus d'infeccions més freqüents són meningitis, abscés hepàtic, llavors aquestes serien del tipus hipervirulent, no? D'aquestes que a les persones sanes, doncs elles, les soques, tenen algun mecanisme per fer mal. I a nivell hospitalari, doncs, tindríem que principalment causen això, pneumonia, infeccions de ferides quirúrgiques, bacterèmia, és a dir, infecció a nivell de la sang, o infecció del tracte urinari també sol ser freqüent causada per Klebsiella pneumoniae.
Llavors, clar, no sé si afecta molts pacients o realment, clar, si l'efectivitat és greu perquè potencialment pot provocar problemes de mort, però si afecta molts pacients o és un tipus de bacteri que afecta a pocs pacients que teniu ingressats?
Doncs a nivell hospitalari, les dades que hi ha a Europa, per exemple, afecta unes 40.000 persones a l'any. D'aquestes infeccions, no? D'aquestes 40.000 que hi ha, un 40% aproximadament són d'aquest tipus que no es poden tractar amb cap antibiòtic. I a nivell mundial, doncs, aquest tipus d'infeccions que no es poden tractar per cap mena d'antibiòtic causades per Klebsiella pneumoniae causen unes 380.000 morts cada any, perquè us feu una mica la idea de quina magnitud estem parlant.
I alhora que vosaltres voleu desenvolupar una vacuna, però ja hi havia altres vacunes prèvies, com també de la Universitat de Girona, l'Instituto de Salut Carlos III. No sé com heu fet aquest procés d'evolució de vacuna, amb quines tècniques i què és el que heu pogut acabar de descobrir per evolucionar-la cap a un millor funcionament.
Sí, mira, actualment al mercat no hi ha cap vacuna contra Klebsiella pneumoniae. Sí que és cert que hi ha altres investigacions on hi ha més grups de recerca que estan investigant per trobar una vacuna, però fins a dia d'avui no n'existeix cap. Llavors, la que nosaltres estem desenvolupant a la Universitat de Girona junt amb l'Instituto de Salud Carlos III es caracteritza perquè hem agafat, hem estudiat primerament quines són les parts que té el bacteri més implicades en el procés d'infecció, no? Quines parts utilitza per causar mal a les persones i que són essencials perquè aquest bacteri pugui sobreviure en el cos humà. Llavors, un cop hem identificat doncs, quines serien les parts del microorganisme que és més interessant que el nostre sistema immunitari reconegui per poder-lo eliminar, doncs el que hem fet és dissenyar la vacuna d'ADN que consisteix en introduir la informació per reconèixer aquestes parts, però que la puguin interpretar les cèl·lules humanes. Llavors, actualment doncs, hem pogut dissenyar 8 prototips de vacuna, no? Tenim 8 molècules que creiem que podrien ser bons candidats per tenir una bona resposta per part del sistema immune. Hem confirmat que amb cultiu celular a nivell de laboratori, doncs, cèl·lules humanes realment són capaces d'interpretar correctament la nostra vacuna i hem provat 2 candidats en model de ratolí, no? Pues, que és un model animal en el qual ja és un organisme sencer, un sistema més complex i, per tant, veure si realment la vacuna doncs, pot funcionar o durant el camí d'immunitzar el ratolí hi havia algun problema.
Per tant, entenc que, d'aquestes 2 que ara esteu provant amb ratolins, és de la que heu d'acabar de saber quina de les 2 té millor tractament.
Sí, en realitat ara estem fent un experiment amb totes 8. És a dir, primer vam fer aquestes 2 com de prova de concepte per veure que l'experiment l'havíem dissenyat correctament, i ara estem provant en paral·lel els 8 candidats per veure quin, efectivament, és el que protegeix millor.
I moltes vegades, clar, quan parlem amb científics, sempre ens expliqueu que moltes vegades doncs, la feina de laboratori avança molt, però que a vegades és difícil que això s'acabi traslladant a la societat i que la vacuna doncs, sigui accessible i aquests passos són molt llargs. No sé, en el vostre cas, aquestes vacunes que ara esteu desenvolupant, quan creieu que poden ser una realitat i que es comencin a utilitzar en hospitals?
Realment encara estem en una fase molt, molt temprana, o sigui, estem tot just provant els primers assajos en ratolí i després això doncs, cal millorar la formulació, produir aquesta vacuna en condicions acceptables per ser utilitzada en humans, si és que funcionés correctament. S'ha de passar tota la part regulatòria, no?, per confirmar que es segueix tot d'acord amb la normativa sanitària actual, i la mitjana doncs, per tenir tot aquest procés, llavors passar fases clíniques, etc., sol variar entre 5-10 anys. Per tant, encara ens queda molt de temps per endavant.
Doncs bé, encara queda temps, però esperem que tots els passos vagin avançant i que tard o d'hora, millor que sigui d'hora, però que puguem tenir aquesta vacuna. Com dèiem, moltes gràcies a la Mireia López-Siles, investigadora de la Universitat de Girona. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Continguts en xarxa.